3 mesos i escaig després de que la Via Catalana fos una realitat que travessés tot el país, tot Catalunya va ser travessada per aquesta Via Catalana, amb quasi 2 milions de catalans que es van donar la mà per reclamar aquesta inconformitat en el model que s'està vivint ara i que tot plegat ha desencadenat en que finalment el president Mas ha dit que l'any que ve es farà una pregunta doble que veurem com acabarà. Avui, però, volem parlar d'aquesta Via Catalana i d'un llibre que ha sortit a conseqüència, que és Fem Via, de l'Assemblea Nacional Catalana. D'això i de més temes en volem parlar amb el Manel Porta, coordinador de l'ANC. Manel, molt bon dia.
Hola, bon dia.
I també tenim amb nosaltres el Vicenç Alegre, responsable d'acció de l'ANC. Molt bon dia als dos.
Molt bon dia.
Encantats que sigueu aquí amb nosaltres en aquest 30 de desembre de 2013. Primer de tot, aquest llibre el que podrem veure és tram a tram, comarca a comarca, fotografies, 500 fotografies d'aquesta Via Catalana.
Sí, aquest llibre el que ha volgut fer és un recull, com molt bé dius, de fotografies distribuïdes per trams, per comarques, que reflecteixin pues, a tota la gran mobilització que es va fer. Esperem que dintre d'aquests trams pues, també estem els de Sant Cugat, que com se sap vam estar als trams d'Hospitalet de l'Infant, que vam cobrir 7 trams, i vam anar a més de 3.500 santcugatencs a través de la nostra associació, i després van anar molts més pels seus mitjans.
Ja en vam parlar, Vicenç, l'endemà d'aquesta Via Catalana. Des de l'ANC a Sant Cugat vau quedar molt satisfets per la feina que vau fer.
Sí, la veritat és que vam quedar molt satisfets, perquè era un dia de gran joia, d'alegria, de que la gent de mobilització i que tothom pues, va col·laborar i va esdevenir un èxit esclatant.
Déu-n'hi-do. Vosaltres dos hi vau anar, aquesta Via Catalana. Parleu-me de la vostra experiència, perquè clar, no és el mateix la gent que ho veiem des dels mitjans, que pràcticament hem estat espectadors d'això, que la gent que es va donar la mà en aquell moment. En el vostre cas, Manel, que no t'he sentit tant encara parlar massa, com va ser la teva experiència en aquesta Via Catalana?
Home, la meva experiència va ser tan joiosa com qualsevol altra, o com qualsevol dels participants, però una mica més inclús, perquè ens vam treure un pes del damunt. És a dir, s'havia parlat molt de que es boicotejaria d'alguna manera o d'una altra, subtilment o no tan subtilment. El dia no va començar massa bé perquè plovia i els autocars no acabaven d'estar en l'ordre en què havien d'estar i tal, però això va ser l'única cosa que no va acabar de sortir bé. Aleshores, quan ja dalt de l'autocar vam veure que tots els autocars s'omplien i que anàvem cap al lloc on havíem d'anar i tal, vam dir, bueno, ara ens hem tret un pes de sobre, ara som uns participants més i, per tant, fruïm com els altres participants sense la responsabilitat que havien tingut fins
clar,
a aquells moments.
Perquè l'organització és que ho viu d'una altra manera, no és el mateix arribar i deixar que et guinin en aquell moment que haver de muntar-ho tot plegat i alhora participar.
Sí, i amb això jo vull passar la paraula al Vicenç, perquè el mèrit és d'ell, és a dir, qui ho va patir més, tots vam patir-ho, no? Però ell va patir-ho per tots nosaltres perquè era el responsable d'organitzar-ho aquí i vull que consti que la cosa va anar perfecta.
Home, de fet, amb tu, Vicenç, n'hem parlat força d'aquesta Via Catalana. Em van parlar abans, em van parlar un dia abans i em van parlar l'endemà. Clar, alguna cosa havies de fer al respecte, clar. Ara quedarà una mica estrany, però jo m'imagino que estàs molt satisfet per tot plegat, això de primeres. Tornaries a repetir l'experiència d'organitzar una Via Catalana o dius, massa estrès, que ho faci l'altre?
Bé, o sigui, en principi, evidentment, va ser un estrès, uns mesos de feina, i sobretot el mes d'agost, perquè clar, l'11 de setembre, cap al 1 de setembre, s'havia d'organitzar totes les últimes coses, s'havien d'organitzar el mes d'agost, autocars, inscripcions, i aviam, ha sigut un any que pràcticament no he tingut vacances, no? I, però, evidentment, que ja vaig participar en l'organització de la Via Sant Cugatenca, que va portar molta feina, i també amb la Via Catalana, però vull dir que estem, creiem, amb la recta final d'aquest procés i amb el qual, pues, si s'ha de tornar a fer un tipus de mobilització, estarem al peu del canó i tornem a fer l'organització del que sigui.
Però serà complicat, igualment, Vicenç, això m'ho hauràs d'admetre, i crec que t'ho vaig comentar l'últim cop que vam parlar, serà complicat repetir la, diguem, la impressió que ha suposat aquesta via catalana.
Sí, aquest any es va poder fer la via catalana per fer una cosa diferent a la manifestació del 2012. Mm. Aquest any s'ha fet la via i suposo que els que són organitzadors, per exemple, el dia 30, un dels que parlarà a la presentació del llibre serà en Ferran Civit, que sí, és un dels dos cervells de la via catalana conjuntament amb l'Ignasi Termes, pues suposo que ja estan dissenyant algun tipus de mobilització per aquest 11 de setembre, si no cal abans, s'haurà de fer una nova gran mobilització.
Parlaves del 2012 i d'aquesta impressió, no sé com ho veieu vosaltres, però el 2012 va ser una manifestació espontània brutal, i 2013 una manifestació també molt grossa, però en aquest cas organitzada totalment. Sí, sí. Això per demostrar el que podem fer els catalans.
Sí, sí.
Vaja, jo crec que si ho veu un xinès, diu, ostres, aquesta gent, si s'ho plantegen, poden fer coses importants. Sí. No sé si amb aquest esperit és amb el que continua aquest 2014, imagino.
Sí, la manifestació del 2012, inclús jo a finals de juliol patia molt, perquè... Perquè bé, jo tenies la incògnita de com aniria. Passa que durant el mes d'agost, encara que sigui un mes de vacances, van anar esdevenint les coses i ja vas a veure que el tema s'anava caldejant i que seria un èxit. El que no ens esperàvem era la gran mobilització que es va produir.
Repercussions de tot plegat. Ara fa una setmana i escaig, un parell de setmanes, el president Mas va dir que el novembre de l'any vinent, de 2014, es farà una pregunta doble. Des de l'ANC, com heu vist aquesta pregunta? Esteu a favor de que es facin dues preguntes? Haguéssiu preferit una de clara? Haguéssiu preferit altres vies?
A veure, nosaltres valorem positivament la pregunta tal com es fa. Tot i així, dic positivament, no dic molt positivament. Per què? Perquè la nostra pregunta era una i, a més, inequívoca. I concretament hi ha un document que es va aprovar i es va presentar a SEBA en el que dèiem que la pregunta havia de dir exactament això. Vol que Catalunya sigui un estat independent?
Al final les preguntes venen a dir això.
La segona part de la pregunta sí, però la primera ho distorsiona una mica. És a dir, vaja, l'Assemblea Nacional Catalana saluda la pregunta, encara que no li acabi d'agradar perquè sigui doble, i saluda que es faci el 2014, encara que sigui una mica tard del 2014. Però també són conscients de que el fet de que hi hagi una doble pregunta pot dificultar la interpretació dels resultats, pot distorsionar-los i dificultar la interpretació dels resultats.
Clar, perquè el que seria inequívoc seria un sí-sí majoritari.
Home, evidentment, nosaltres estem inequívocament, no només nosaltres, espero que molta gent estigui pel sí-sí, i aquesta és la feina que ens espera durant l'any aquest que tenim per davant.
Clar, el que seria un problema seria un sí-no, seria el que no se sabria ben bé què fer després
d'això. Bueno, qualsevol cosa que no sigui un sí-no seria un problema, és a dir, un sí-no no se sap ben bé què vol dir, i un no doncs vol dir quedar com ara, no? Un no a la primera pregunta, vull dir, és a dir, que no volem... Si dius que sí que vol ser un estat, però després no dius que vol ser independent, vol dir que en el fons estàs dient que vol ser el mateix que Baviera o que Texas o que Puerto Rico, no? Vull dir que...
Vaja, que es podria fer millor, Manel, m'estàs dient.
Jo crec que sí. Cuidado, que es podria fer millor. Que ens hauria agradat que es fes millor. Ara, també és veritat que la política és l'art del possible, no del millor. I per tant, dintre de les possibilitats, doncs mira.
Veurem. Igualment, estem parlant de la pregunta en si. Creieu que es farà la consulta?
Aquesta és la pregunta del milió i jo sóc pobre, saps què vull dir? O sigui que no ho sé. Jo vaig sentir un comentari tot just feta sabuda la pregunta i la data, amb el que deia, mira, ara ja sabem quina pregunta no ens faran i quin dia no votarem. Vull dir que no ho sé, jo crec que és impossible dir-ho, no ho sé. Vaja, tant de bo que es faci, evidentment.
Veurem com acaba tot plegat. Queda quasi un any per arribar a aquest moment. Plourà molt.
Poden passar moltes coses en un any.
Veurem què passa. A més d'aquest llibre, teniu més coses entre mans des de l'ANC, i és que esteu encetant la campanya Signa un vot per la independència. Com anirà tot plegat, Vicenç?
Sí, bueno, a part de primer dir-vos que el dia 30, avui que es fa la presentació del llibre, es fa a 8:15 a la Bacus.
Totalment, totalment.
I que parlarem a la Ferran Civit, que com he dit és un dels organitzadors de la via, la Patricia Gavancho i jo mateix.
Sí, senyor.
Llavors, nosaltres ara ja hem engegat tot un pla de treball de cara a aquest any que ens ve al davant, i pel mes de gener ja tenim organitzats una sèrie d'actes importants. El primer que a part del dia 30, de la presentació d'aquest llibre de Fem Via, el dia 2 fem una col·laboració amb l'Assemblea Nacional Catalana de Suïssa, sí, que vindran i ens faran una exposició del model d'estat suís per també entrar a veure comparacions i què té de positiu a l'estat suís i quines coses podíem nosaltres recollir com a positiu d'aquest estat.
Això ho fareu amb una santcugatenca que viu a Suïssa.
Sí.
I que ara per festes la tenim per aquí.
La Júlia Guadé, que aquest estiu passat va marxar a viure a Suïssa i que s'ha ofert per fer aquesta festa.
Això serà el dia 2 a la Casa de Cultura. A la Sala d'Actes, sí, serà concretament. Doncs no ens perdrem aquesta proposta. També teniu una altra presentació d'un altre llibre, de la Carme Forcadell i la Muriel Casals, que presenteu el dia 15.
Sí, el dia 15 presentem el llibre de la Carme Forcadell i la Muriel Casals, Perquè sí a la independència. Això es farà a la Casa Cultura a 8:15, sí, amb el qual també pensem que serà un acte important, perquè són dues persones amb un protagonisme avui a la societat catalana molt important.
Exacte. I ara sí, el que t'havia preguntat abans, campanya, signa un vot per la independència. Quan arrenca aquesta campanya i com la moureu pel territori?
A veure, el signa un vot per la independència va arrencar el 31 de maig de l'any passat. El que passa que es va fer en prova pilot, sí, a diversos llocs, entre altres a Sant Cugat. Ara, mitjans de l'octubre, la cosa ja ha arrencat més en sèrio, més seriosament, més massivament, i el que es farà el dia 11 i 12 de gener serà un acte a nivell nacional, tot Catalunya. Que això ara després en parlarà el Vicenç. Jo només vull intervenir molt breument per explicar una mica què és el signe un vot. És a dir, el signe un vot és l'exercici de la tercera de les vies que hi ha, bueno, no voldria parlar de tercera via, però és el tercer sistema d'exercici de la democràcia, no? El primer seria les votacions, tant siguin amb eleccions com amb referèndum. El segon seria la iniciativa legislativa popular, i el tercer seria el dret a petició. Aquest dret, que està reconegut tant per la Constitució espanyola com per l'Estatut de Catalunya, per tant és absolutament legal,
sí,
té, a diferència de la iniciativa legislativa popular, que és un dret que s'exerceix individualment. És a dir, la llei diu que qualsevol ciutadà pot interpel·lar en el govern, pot fer una petició al govern sobre algun tema que no estigui legislat. En base a això, l'Assemblea Nacional, la sectorial de juristes, sí, va veure que podia ser un camí de suport en el govern. I aleshores el que es fa, evidentment és un tema que no està legislat, la independència de Catalunya, per tant és un tema del que es pot fer petició a través del dret de petició, i el que es fa és vull fer esment molt específicament això que diré ara. El que es fa no és recollir signatures, sinó recollir documents signats. És a dir, nosaltres no estem parlant de fer unes signatures amb un full on hi ha 40 signatures, ni estem parlant de fer de signar a través d'internet. Estem parlant d'uns documents individuals, on cada persona està identificada fins i tot amb el número del DNI, i la signatura, per tant, és de títol individual. El que fem l'Assemblea Nacional Catalana és recollir totes aquestes instàncies per presentar-les en el Parlament i donar suport a una declaració d'independència, bé, a una celebració de referèndum o declaració d'independència, si calgués.
Hi ha algun mínim que s'hagi d'aconseguir de número d'aquests documents?
No. Ni mínim ni màxim. Volem sí els màxims, però no s'ha establert, almenys oficialment, una quantitat. Com més, millor. Però això sí, és important posar de manifest que són peticions individuals i que la gent no es preocupi, perquè aquesta petició està absolutament custodiada per nosaltres, diria inclús en lloc secret, i es pot signar amb total tranquil·litat perquè està recollida per la llei, és absolutament legal.
Fantàstic.
I es fa amb totes les garanties, entre d'altres la de la seguretat de que ningú signarà dues vegades, perquè per això tenim ja un aplicatiu informàtic ad hoc amb el màxim nivell de seguretat que detecta si hi ha algun DNI que s'ha introduït més d'una vegada, doncs la segona vegada ja no val. Això ho dic perquè la gent que diu, ai, no sé, se signa per moltes coses, jo no sé si ha signat per això o no, signa que si ha signat no valdrà la segona signatura, la primera sí.
Per tant, tot queda regularitzat?
Absolutament, i se'n farà un ús tal com ha de ser.
Vicenç, com es farà, com s'està fent aquest desplegament a Sant Cugat?
Sí, l'organització de... de la campanya de Signa un vot pels dies 11 i 12. Aquí a Sant Cugat ja tenim l'experiència del mes de desembre del 2009, que es van fer les consultes. Llavors hem creat una estructura molt similar a la que es van fer per les consultes. Aviam, pensem una cosa que, com ha dit el Manel, la campanya del Signa un vot ja no comença ara, sinó que ja portem uns mesos de rodatge, i que tampoc acabarà a l'11 i el 12, després de l'11 i el 12 continuarà. Però és que sí, a nivell nacional es fan unes jornades conjuntes de totes les poblacions, perquè clar, com nosaltres fèiem la prova pilot, hi ha poblacions que pràcticament començaran ara a fer la campanya del Signa un vot. Llavors, tindrem 12 col·legis electorals distribuïts pel centre, distribuïts pels barris, els districtes, l'AMD Vall d'Oreig. Aquests a Sant Cugat, al centre tindrem el Club Muntanyenc, una carpa al mig de la plaça d'Octavià, el Mercat Torreblanca i a la Unió. Després als barris tindrem el xalet Negre, el SEM Jaume Tubau, a l'Associació de Veïns de Boipalleres i el Centre Comercial de Mirasol Centre. I pels districtes tindrem el Centre Social i Sanitari La Floresta, el Casal Les Planes, el Casal Mirasol i el Vall d'Oreig davant de l'estació. Llavors, dins d'aquests col·legis hi ha una estructura, hi haurà un president de col·legi, hi ha uns apoderats, que són els que legalment estan legitimats per recollir aquestes instàncies, i després hi haurà uns informadors, amb els quals que informaran del procés, de com es fa el procés d'assignació, i uns voluntaris i punts d'informació per dins i fora del col·legi, doncs, per organitzar la gent, atraure la gent i anar informant. Això, els horaris que farem seran del dia 11 de 10 del matí a les 8 de la tarda, i el dia 12, diumenge, farem de 10 del matí a 2 del migdia. Vull dir que són uns horaris. A partir del dia 2 farem un desplegament de pancartes per tota la ciutat, uns plafons informatius on estaran els col·legis, després farem un anunci a tot Sant Cugat, també explicant tot el procés i on la gent on podrà trobar els col·legis.
Fantàstic. Déu-n'hi-do l'activitat que teniu des de l'Assemblea Nacional de Catalunya. No pareu, m'imagino que aquest any 2014 estarà ben carregat, i de ben segur que tindrem moltes oportunitats de parlar sobre tota la feina que esteu fent. Manel.
Segur, ja sabeu que ens teniu a la vostra disposició. Nosaltres... sempre que ens cridem, vindrem aquí amb molt de gust a demanar-vos, vaja, a aclarir-vos qualsevol dubte que tingueu.
Manel Porta, coordinador de l'ANC a Sant Cugat, Vicenç Alegre, responsable d'acció també aquí a Sant Cugat, els dos, moltíssimes gràcies, i escolteu, molt bona entrada de l'any 2014, els dos.
L'any 2014 serà l'any en el que aquella utopia deixarà de ser utòpica, segur.
Optimisme absolut, eh?
Home, malament si no, gràcies.
Adéu, bon dia i gràcies a tots.
I un tema més per rematar l'hora, abans d'arribar a les 11 del matí. Si recordeu, en Víctor Alexandre, escriptor i periodista, col·laborador d'aquest programa i d'aquesta casa, ens va presentar fa uns mesos l'obra 11-9-14, una obra de teatre, una mena de retorn al futur a la catalana, en que es va estrenar al Born Centre Cultural. Ara, aquesta obra s'ha convertit ja en un llibre, i en Víctor Alexandre va concedir una entrevista al company d'informatius Miquel Vilalta per parlar-ne. Si us sembla, abans d'arribar, com dèiem, al punt de les 11, sentim aquesta conversa.
Parlem amb l'escriptor i també tertulià d'aquesta casa, Víctor Alexandre, que és un dels autors de l'obra teatral 11-9-14, recentment publicada. Víctor, molt bon dia i gràcies una vegada més per atendre'ns.
Hola, bon dia, bon dia.
Primer de tot, parlem de l'argument. Aquest 11-9-14 fa referència a la Barcelona assetjada de 1714. En concret, a la vigília. Explica'ns una mica de què tracta l'argument. Segons tenim entès, es tracta sobretot d'un viatge en el temps, no?
Sí, exactament. Sí, 11-9-14 fa referència a la data, diguéssim, de l'11 del 9 del 1714. I aleshores, doncs, sí, representa que l'acció se situa en l'any 2080 i aleshores d'un nen que aleshores ja és gran, però que quan era l'any 1214 va viatjar en el temps i va anar a parar doncs a la matinada de l'11 de setembre de 1714. I aleshores aquest nen es troba doncs que ell ja coneix la història, sap el desenllaç del que va passar aquell dia i és clar, els hi diu els que estan lluitant, els catalans que estan lluitant en aquell moment. I a més aquest noi porta tots els ginys electrònics propis de la seva època, amb la qual cosa, és clar, el fet que ell els digui que el general Moragues el van decapitar, que la guerra la van perdre, etcètera, etcètera, el consideren un botifler i es crea un contrast entre dues visions del que està succeint en aquell moment per part de persones que pertanyen a segles diferents, un del 18 i un altre el 21.
Parlem de, precisament ara que parlaves d'aquests contrastos, a la ressenya també s'explica que aquest protagonista té una actitud derrotista. Malgrat això, podríem dir que l'obra, evidentment pel seu a banda del seu contingut històric, té una voluntat molt reivindicativa, malgrat que el protagonista almenys al principi tingui aquesta actitud derrotista per tot el que coneix, pel fet de ser del segle XXI.
Sí, és un nen que pertany a una família doncs que no és independentista, tampoc és contrària, però vaja, en queda molt al marge, diguéssim, no? Com si això no tingués res a veure amb ells. I que, justament, a través del viatge és quan ell fa un procés de creixement personal, de maduresa, i s'adona, doncs, de la necessitat que té tota persona o tota col·lectivitat humana de decidir el seu propi destí. I és una reflexió interna que ni ell ni la seva família havien fet mai, no s'havien preocupat de fer-la. I que a través de les circumstàncies que viu, doncs, ell fa aquest procés i s'adona que realment la vida sense llibertat no té cap sentit.
Víctor, una última pregunta. Al principi de l'entrevista has comentat, l'obra comença el 2080.
Sí.
Ara que tenim ja data de pregunta per la consulta, no sé si és bona la pregunta, aquest 2080 que presenta la novel·la, l'obra teatral, vaja, com, no sé si s'explica d'alguna manera com és Catalunya és independent, forma part d'Espanya, o això el llibre no ho tracta?
Bé, sí, de fet, molt abans. Molt abans, perquè o sigui, surten, a l'obra, per exemple, hi ha dos actors, un és l'Utger, l'Utger és el protagonista, el noi de 14 anys, i després l'Utger ja vell, un senyor ja que és gran, l'any 2080. Quan tot passa l'acció, quan passa l'acció de debò, és el 2014, diguéssim, no? Que és quan viatja, quan aquest nen té 14 anys i viatja el 1614. No el 2080, el 2014 passen coses, hi ha un final sorpresa. Hi ha un final sorpresa que explica tot, que explica doncs quin és el procés, on desemboca el procés que Catalunya ha iniciat en aquell moment, que ara nosaltres els d'avui estem vivint, oi? I hi ha una sorpresa final, sí, hi ha una sorpresa que explica tot això.
Perfecte.
Sí, en el llibre està, O sigui, a l'obra de teatre, com que a l'obra, a l'escenari hi ha cançons, que això en el llibre no hi és, evidentment, en el llibre hi ha el text, és el text de l'obra. Però, de fet, és un llibre pensat per persones de 10 anys en amunt, és a dir, per tota la família, perquè com que ens han amagat la història, es tracta doncs de fer-la evident a totes aquelles persones que la desconeixen, als nens que no l'estudien a les escoles i que sàpiguen què va significar el 1714 a la història de Catalunya.
Víctor, última pregunta, aquesta, el llibre ja es pot consultar, comprar a les llibreries de Sant Cugat?
Sí, aquest llibre ja ha aparegut. I sí, és un llibre, és primet, perquè les obres de teatre normalment doncs són d'una hora i mitja, és un llibre de 150 pàgines, i jo crec que sí, és un llibre, vaja, ideal pels nens, perquè s'ho passin bé, perquè és divertida, vull dir, és un llibre molt divertit, és una història molt divertida, intentant que els nens coneguin la història no com una cosa farragosa, sinó com una cosa divertida.
Molt bé, doncs, Víctor Alexandre, escriptor i també, com dèiem, tertulià d'aquesta casa, moltes gràcies una vegada més per atendre a Quat.cat i que vagi molt bé. Bon Nadal.
Moltes gràcies, igualment.